Bones Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Joan Jiménez, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 628 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge de 9 d'octubre de 2025 i seguim. Seguim amb el tema d'aquell immens objecte interestel·lar del que hem parlat ja diverses vegades, però és que cada cop surten notícies damunt d'aquest tema que bé, que són dignes de ser al manco citades, no?, a Font de Misteris. I és que tenim que aquesta setmana, damunt del Tracy Atlas, ha tornat a haver novetats, ha tornat a haver debat, i un fet que, com a mínim, no sé ben bé què dir, tal vegada podríem dir, sí, un fet estrany. Comença la setmana amb un article el dia 13 d'octubre d'en José Manuel Nieves, del diari ABC, de la secció de ciència, on, per cert, deixa ben clara la seva postura. Ni conspiración ni ocultamiento, nuevas noticias del objeto interestelar 3 y Atlas. Durante los últimos días, distintos equipos de científicos han revelado nuevos y sorprendentes datos sobre el objeto interestelar 3 y Atlas, lo que demuestra que no hay secretismo alguno sobre su naturaleza. I mos diu que, malgrat el que pugui pensar Loeb, l'astrofísic de Harvard, idò que no hi ha massa misteri damunt del que pot ser i, principalment, del que no creu que és. Los conspiranoicos no descansan, ni la desinformación tampoco. Un buen ejemplo es que desde hace varios días corre por Internet la idea de que la NASA, la ESA y otras agencias espaciales están ocultando deliberadamente información sobre 3 y Atlas, el tercer objeto interestelar detectado por el hombre. Pero nada más lejos de la realidad, la información, la de verdad, no deja de fluir, y la prueba es que solo en los últimos días varios artículos científicos han desvelado nuevos aspectos sobre el origen y el comportamiento de este extraordinario visitante espacial. Bé, diu, en resum, que aquest objecte interestel·lar és un cometa. Un cometa que està perdent aigua per l'evaporació del Sol i que no té cap sentit que es parli de vida o de tecnologia extraterrestre i tampoc de teories de la conspiració. Que és un altre tipus de cometa? I amb això, ja estaria. Però, hi ha un detallet que me va mostrar en Borja, que és molt curiós. Abans he dit un fet estrany. De fet, aquesta pròpia notícia del diari ABC del passat 13 d'octubre d'enguany, 2025, signat, com he dit, per en José Manuel Nieves, diu que, òbviament, se va ser de la ciència, una de les bases de la ciència, és l'observació, i en aquest cas també. La ESA va intentar i ho va aconseguir fotografiar-lo, i ho va fer amb els seus satèl·lits Mars Express i ExoMars Trace Gas Orbiter, i diu: gracias a su sistema de imagen CASIS, el satélite de la ESA consiguió capturar una serie de imágenes que, combinadas, muestran al cometa como un difuso y brillante punto que se aleja a toda velocidad. Aunque la nave no está optimizada para captar objetos tan rápidos y lejanos, está diseñada para el monitoreo de la superficie de Marte, pudo registrar con toda claridad el núcleo y la coma de 3 y Atlas. I, per cert, si voleu consultar-ho, ho podeu consultar perquè està al vostre abast a la plana web oficial de la ESA, l'Agència Europea de l'Espai. Això va ser dia 13 d'octubre, però abans d'ahir tornava l'astrofísic de Harvard a comentar damunt el tema d'aquest objecte que mos hauria arribat des de l'espai exterior i que, com hem vist, hi ha qui diu que és un cometa o vagi vostè a saber el què. I el Loeb ha dit, parlant de fotografies, que un observatori espanyol, el del Teide, a les Canàries, ha fotografiat l'objecte de l'espai aquest, el 3 i Atlas, amb una particularitat que no tindria sempre, segons Navi Loeb, per ell no tindria massa sentit. Això està extret del Confidencial. Diu, un observatori espanyol fotografia algo inexplicable en el objeto interestelar 3 y Atlas. Una imagen del observatorio del Teide muestra una cola masiva de 6.000 kilómetros en el objeto interestelar 3 y Atlas que apunta hacia el Sol, algo que nunca se ha observado en la historia y que no tiene explicación por ahora. I ho compara amb fer una foto d'un moix al jardí de Cateva i clar, el tema és que aquest moix resulta que quan el mires té una cua que le surt del front. Clar, perquè diu que no té cap sentit que sa cua estigui cap al sol, perquè hauria d'estar cap a l'altra banda. És a dir, que tindria una mena, diguéssim, d'anticua. I es demana, per una banda, quina és la naturalesa d'aquesta anticua, diguéssim, i per altra, jo crec que millor això ho dic literal de l'article del Confidencial, que diu, ¿por qué los expertos en cometas ignoran esta anomalía mientras insisten en que 3 y Atlas... ¿Es un cometa conocido? Que ja això, dit per un astrofísic de Harvard, crec que és rellevant, però ara ve el que no m'esperava damunt d'això, que segur que té explicació lògica, segur que té sentit, però jo personalment no l'he trobat, tampoc he vist cap explicació, que no dic que no la tingui, l'explicació lògica. Ja ho sabeu, dic que jo, personalment, encara no l'he trobada. Mireu, totes les fotos oficials de la ESA que han dit abans estan citades a la plana web oficial i es diu que es varen fer el passat dia 3 d'octubre de 2025, de vés, hi ha un marge, però de vés les 20 hores, 22 hores. Hi ha moltes, i diu que es mostraran, que s'alliberaran, seria la traducció, just 6 mesos després, és a dir, el 3 d'abril de l'any 2026, et suposa que mentrestant les deuen analitzar i tot això, però, com me vares mostrar tu, Borja Rigo, i me va costar creure les coses com són, estan a l'abast pel proper 3 d'abril de 2026, totes aquestes imatges, menys dues. Hi ha dos arxius, es suposa que imatges, dues fotografies, que estan fetes de més 16 hores abans que totes les altres, però en lloc de fer-les públiques d'aquí 6 mesos, diuen que seran fetes públiques exactament el dia 1 de gener de 2099. Vaja quines coses. Explicació, és una errada, hi ha res a l'estrany, hi ha res estrany al darrere. Bé, anava a dir això que sempre dèiem d'estirem aquí per Contaró, però no sé jo, perquè falten 74 anys, i jo, Sergio Rigo, tu tal vegada, però jo d'aquí 74 anys no crec que estigui aquí per Contaró, que si estic ho contaré, evidentment, però que no sé si te vull demanar, Borja Rigo, què penses tu de tota aquesta història?
Bé, vosaltres ja en petit comitè prou intuir lo que pens, però parlar de que no hi ha res estrany, de que és un cometa convencional, com de Nieves al seu article, és una petita gran barbaritat. És a dir, hi ha una gran quantitat d'ingredients que mostren que tot són anomalies, tot és desconcertant, tot és estrany.
O simplement és desconegut.
Per tant, ja no és un cometa convencional, perquè és desconegut.
Estic d'acord.
I d'altra banda, quan també anava en contra dels, entre cometes, conspiranoics, no fa ni 15 dies, o deu fer 15 dies i un poc més, pot després de que la NASA anunciés que volia anar a Mart l'any que ve, va sofrir una sorprenent retirada de pressupost, brusca, dràstica, a la pròpia plana web anunciaven, un bon grapat de gent se'n va anar a casa seva, no tenien feina. Mm. I ara també tenim les dues fotografies misterioses de l'ESA, que no saben què són. Una errada, per aventura sí, però una errada que pareix que és aposta. No sé si m'enteneu, és a dir, mostrem això, la gent ho veurà tot d'una, perquè evidentment hi ha un grapat enorme de gent que està superpendent.
Però no hi ha cap plana seriosa, oficial, cap mitjà de comunicació Ho he mirat abans d'entrar a l'estudi, avui a l'estudi 2 d'IB3 Ràdio, i no he trobat cap plana web de qualque, i d'això, de qualque diari, de qualque... no ho sé, que parlés de, del perquè de l'any 2099. Si hi ha qualcú, ara en Sergio diràs les formes de contacte, si hi ha qualcú que mos pugui explicar el perquè, i no, evidentment, també ho comentarem aquí, però també m'has fet pensar en una altra cosa. Avui mateix, avui diumenge, ha sortit, és que no me'n recordo a quin diari era que ho he vist, que parlaven que hi havia un problema per saber exactament què podria ser aquest, digue-li, cometa, aquest objecte interestel·lar, per precisament aquesta retirada de pressupost per part del govern dels Estats Units. Ja no me'n recordo quin diari era, però ha sortit avui, ara m'ha sorprès també que hagués fet aquest comentari, no me'n recordava. És, com a mínim, això, crec que podem emprar la paraula si t'assembla estrany.
Estrany.
Perfecte. I de Sergio Rigo, si no vols afegir res més a tota aquesta història. I tu, Joan Jiménez, en el control tècnic, no vol dir res. Val, perfecte. I de, si vols, anem cap a sumari.
Començarem aquest programa 628 de Font de Misteris parlant de la Segona Guerra Mundial i quina afectació va tenir a les nostres illes. Què s'amaga dins d'aquest conflicte bèl·lic i per què vàrem ser protagonistes indirectes? El Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixeran de Leyendas del Mar Balear de Juan Poyatos la historieta titulada Com el submarino alemán. I a la darrera part del programa, com la setmana passada, tornarem a les antípodes per conèixer una història d'aquelles que anomenem impossibles. Estarà relacionada amb les conegudes com a abducions. I en Xema diu que parlarà de la seva possible vinculació amb els xamans. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe, a més de CFM, ho podeu fer a ib3.rg i a SAP d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre al vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Idò, començant amb tu, Sergio Rigo, la teva secció Mondiversos, on mos vols parlar de la Guerra Mundial, crec que de la Segona Guerra Mundial i de la seva relació amb les Balears, quan vulguis.
I d'avui, en aquest Mondiversos, mos endinsarem en un capítol sorprenent i poc conegut. Com la Segona Guerra Mundial va afectar la vida quotidiana a les Illes Balears i com les fonts britàniques, entre altres, mos ajuden a entendre aquell període tan complex. Parlant de documentació diplomàtica, informes del Foreign Office i del War Office i de la presència d'agents britànics que, en silenci, vigilaven els moviments a Mallorca, Menorca i Eivissa. Tot això mentre les illes se trobaven enmig d'un Mediterrani en guerra i amb una societat que intentava sobreviure entre la neutralitat oficial i les ombres de l'espionatge internacional. Tot això ho han pogut consultar a un article de la revista Mallorca, número 24, de 1998. Durant els anys de la Segona Guerra Mundial, les Illes Balears se convertien en un punt estratègic dins el Mediterrani, tot i que Espanya, sota el règim de Franco, mantenia una aparent neutralitat. la seva posició era molt més ambigua. Hi havia simpaties cap a les potències de l'eix, però també interessos comercials i diplomàtics amb els aliats. En aquest escenari, els arxius britànics són una font imprescindible per reconstruir què passava realment a les illes entre 1939 i 1945. Els documents del Public Record Office de Londres, avui conegut com The National Archives, són fonamentals per entendre aquests moviments polítics i militars que afectaven tant a Mallorca, Menorca com Eivissa. Hi trobem informes detallats del Forage Office, el War Office i també d'organismes com el Ministry of Information. I aquests papers no només parlen d'estratègia militar, sinó també de la vida, del dia a dia, de la percepció britànica sobre la societat balear i de la seva vulnerabilitat davant un possible canvi d'aliances. Cal recordar que en aquells anys les Balears eren una mena de mirador privilegiat per controlar el trànsit marítim i aèri entre el nord d'Àfrica, Itàlia i la península. Això convertia en el nostre arxipèlag en un objectiu clar dins la lògica de la guerra. Per això el Regne Unit desplegava una xarxa d'informadors i de contactes diplomàtics que elaboraven informes constants sobre tot el que passava aquí, des del moviment dels vaixells en el port de Palma fins a l'activitat política i social a l'interior de l'illa. I aquest conjunt de documents també reflecteixen la preocupació britànica per l'ús de les illes per part de submarins italians i alemanys i pel paper que pogués jugar l'exèrcit espanyol si Franco decidia entrar a la guerra del costat de Hitler. Així, aquestes fonts esdevenen una finestra oberta no només a la geopolítica, sinó a les tensions i contradiccions que marcaren el dia a dia dels mallorquins i menorquins. Tot i aquesta neutralitat oficial d'Espanya, la presència britànica a les illes va ser constant i en alguns moments molt activa. Londres sabia que el control del Mediterrani depenia en gran part del que passés a Mallorca i Menorca. Per això, el consolat britànic a Palma se convertia en una peça clau dins la seva xarxa d'informació. Allà s'hi centralitzaven informes diaris que posteriorment se transmitien. Aquestes fonts britàniques mostren un interès, un intens intercanvi de missatges xifrats i correspondència confidencial entre Londres i els seus representants a Balears. Els objectius eren clars: vigilar els ports i aeròdroms per detectar presència de submarins italians o avions alemanys, controlar l'activitat del règim i avaluar fins a quin punt estava disposat a permetre operacions de l'eix al nostre territori i mantenir oberta una línia d'aprovisionament que garantís l'accés a matèries primeres com el ferro, el tungstè i, sobretot, els productes agrícoles balears, molt valorats a la postguerra immediata. I un altre element clau és la presència d'espies i informadors locals. Alguns ciutadans mallorquins i menorquins establiren contactes amb agents britànics, en canvis de favors o per pura convicció ideològica. Els arxius troben referències a xarxes que operaven discretament a Palma, Ciutadella i Mahó, aportant dades sobre els moviments militars i els rumors polítics. Per als britànics, Mallorca era especialment delicada. Hi havia rumors insistents sobre la possibilitat que Itàlia, amb el seu suport alemany, fes servir els ports illencs per operacions navals. D'aquí la necessitat d'una vigilància constant i d'un espionatge sistemàtic, coordinat entre diplomàtics, comerciants i agents del camp. Els informes del War Office britànic conservats al Public Record Office parlen d'un escenari d'alerta constant. La hipòtesi més temuda era la operació conjunta de les forces de l'eix per controlar els ports de Palma i Mahó. A més, la proximitat en la costa africana feia que les illes fossin un enclavament ideal per llançar atacs contra les rutes comercials aliades. Hi ha referències a moviments sospitosos en el port de Palma, on, segons alguns informes, podrien haver-hi recalades puntuals submarins italians. I els britànics també mostraven preocupació per l'activitat en els aeròdroms i llancs per la possibilitat que s'instal·lessin aparells militars alemanys. I aquesta situació explica l'interès britànic per impulsar una xarxa d'intel·ligència que recollís informació naval i aèria. I els documents detallen la importància d'aconseguir dades sobre, per exemple, el trànsit de vaixells alemanys o italians, els subministraments militars que entraven a Balears i els projectes d'infraestructura que poguessin convertir els ports en bases operatives. En definitiva, per al Regne Unit, el domini o la neutralització de les Balears era una condició indispensable. Que vos pareix?
Bé, jo crec que a tu et pot sorprendre perquè et queda molt en fora en el temps, però jo és que vaig néixer només dues dècades i mitja després del final de la guerra. I clar, potser per això un pot tenir informació més ampla, més propera, no? A part que ja a la Primera Guerra Mundial, aquesta sí que me queden fora, evidentment, que Espanya també va ser neutral i ja va haver repercussions, no? Neutral, si és que mai es pot parlar de neutralitat, clar. Bé, allà tenim el tema dels espies o de com afavorir a una o una altra nació beligerant. Per exemple, a la Primera Guerra Mundial hi ha tot el que es vincula amb en Joan Marc, que operava des de les nostres illes, els subministres de combustible, per exemple, a Cabrera, a Silla de Cabrera, pròxima a Mallorca, a submarins, no? Bé, de fet, aquesta va ser la causa oficial de l'expropiació per part del govern espanyol de l'arxipèlag de Cabrera, però bé, aquesta seria una altra història. I el tema és que havia citat la Segona Guerra Mundial i la no-neutralitat espanyola. Hi ha detalls que mostren la evident intencionalitat, com, per exemple, els divisionaris, la coneguda com Divisió Espanyola de Voluntarios, més coneguda com la Divisió Azul, uns 45.000 homes i 146 infermeres del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanitat Militar, que varen anar juntament amb la Wehrmacht, constituint la seva 250a divisió d'infanteria, que varen anar a lluitar en el front alemany a Rússia, però clar, eren voluntaris. Ho podem posar, aquest voluntari, si voleu, una mica entre cometes. De fet, per evitar malentesos, no duien un uniforme com a tal. Duien, per exemple, calçons i sa lliqueta de color caqui per honrar, diguéssim, a la legió espanyola. Duien una boina vermella pels carlistes, sa camia, que era una camia blava amb el seu emblema en record dels falangistes. Bé, i d'aquí ve el nom de Divisió Blava, pels blau de sa camia. Una d'aquelles altres increïbles històries de la història protagonitzada per aquell grup d'esparracats, com el se va definir en Hitler. Hem d'imaginar aquells alemanys en tota sa seva pompa, sa seva uniformitat, el seu simbolisme, i aquells espanyols que anaren allà cap a Alemanya i que bé, de fet, allà a Alemanya els hi varen obligar a posar-se un uniforme alemany, però això sí, amb uns distintius propis seus. La Divisió Blava, un grup, com va dir en Hitler, d'esparracats, però que han passat en els llibres d'història. Però el que anàvem, un grup de voluntaris que van a la guerra des d'un país neutral, clar. Bé, és que també aquesta, la dels divisionaris, és una altra història d'aquestes que podríem comentar qualque dia. Sergio, te podries apuntar per la teva secció tal vegada, que, per cert, aquest divisionari, aquesta divisió blava, va durar de 1941 a 1943, i en acabar aquesta, diguem-li, missió, i s'ha dissolt aquell grup que va lluitar ja a Rússia, i doncs va crear un altre, molt més desconegut, crec jo, no sé si el coneixíeu, la Legió Azul. La coneixies? No. Uns altres 1.500 voluntaris que van anar en el front amb els alemanys, i va durar poc, perquè va durar fins poc abans d'acabar la guerra, i jo crec que també és un altre fet que ve a demostrar, ve a posar en dubte la suposada neutralitat, o, millor dit, la no beligerància, que era realment com crec es deia, i també hi ha més casos, com per exemple el suport en els submarins alemanys, com també tot l'ajut aquell que se li donava, que tu has citat, i també el fet de la reunió a Hendaya, la misteriosa reunió d'Hendaya entre en Franco i en Hitler, on es va determinar, pels motius que fossin, que ara no ve el cas, que Espanya no entraria com a tal en el conflicte. però que li dona suport. I de... jo estic bastant segur, no? Per exemple, també t'ho has citat amb el tema dels espies. I hi ha un pic acabat de la Segona Guerra Mundial i de, va rebre a Espanya a molts d'aquells dirigents d'aquella Alemanya nazi que fugiren. Però sí, millor sí, perquè tota aquesta també seria una altra història. Gràcies, Sergio. Fem una petita aturada i continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque rondalla, qualque llegenda, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, seguint amb el tema de la possible o no neutralitat espanyola a la Guerra Mundial, duc una del llibre, que per ser molt recomanable, d'en Juan Poyatos, publicat l'any 2000. Important el detall, com veureu al final, i titulat Leyendas del Mar Balear. Es diu El submarino alemán i conta tal que així. Diuen que quan va acabar la Segona Guerra Mundial hi havia un submarí alemany que, tal com has dit, Xema, malgrat ser terreny neutral, es trobava en aigües balears, en aquest cas de la badia de Santa Eulàlia del Riu, a l'est d'Eivissa. Es va dir que els tripulants alemanys del submarí es varen assabentar de la rendició del seu país per mitjà d'una ràdio local. Pel que sembla, el comandant del submarí només va dubtar unes hores. No hauria fet com quan els coneguts com els darrers de Filipines, que estigueren quasi un any sense creure en la rendició i seguiren lluitant. Ei, no. Perquè aquell comandant tot d'una va reunir els seus homes a coberta i els va explicar la situació. Havien perdut la guerra, no res hi havia a fer. I a més es trobaven en aigües llunyanes. Així que aquell veterà marí va decidir submergir el submarí en qualque indret a prop de la costa, vora l'illa del Tagomago, perquè volia destruir la nau i evitar que l'enemic la pogués emprar. Oficial. Finalment, el comandant hauria informat a les autoritats espanyoles del seu naufragi, però dient que va ser per mor d'una suposada avaria en el sistema d'immersió, però la realitat hauria estat una altra. La nau s'atracà a la costa. Va deixar la seva tripulació al petit port de Santa Eulàlia i hi ha un pic tot sol. El comandant hauria posat rumb a la nau cap a qualque lloc indeterminat de la costa. Un pic arribat al punt per ell triat hauria obert l'escotilla, hauria sortit del submarí i l'hauria abandonat deixant que li entrés l'aigua de la mà fins a enfonsar-la del tot. Mentrestant, ell, tot sol a un bot, remava de tornada a terra mentre veia com s'enfonsava la nau. Però el que no se sap és si aquells mariners alemanys que formaven part d'aquella tripulació tornaren al seu país o si es van quedar a les Pitiüses, com tampoc no sabem la raó del per què mai s'ha trobat el submarí, tot i que molts bussejadors n'han cercat les restes. I molt de temps després d'aquells suposats fets, alguns conten una versió ben diferent del que hauria ocorregut l'any 1945 a Aigües Pitiüses. Resultaria que diversos residents alemanys, ja d'una certa edat, descriuen d'una altra manera el naufragi. Cap d'aquests alemanys, ja veterans, ha recorregut mai de manera oberta a l'haver format part de la tripulació del submarí. Però el que sí asseguren tots és que el comandant mai no va tornar a Santa Eulàlia amb el bot. Ells afirmen que no s'ha trobat cap resta perquè la nau realment mai no es va perdre. Diuen que el comandant s'amagà amb el submarí en el fons de la badia de Santa Eulàlia. Hauria realitzat una immersió i fidel a l'espera de les ordres dels seus superiors, però sense saber que tots ells en realitat ja eren morts o presoners i mai no li donarien cap altre ordre. La història s'ha tornat llegenda i els pescadors de Santa Eulàlia afirmen haver vist el submarí en algunes ocasions. Alguns diuen que el comandant encara vaga per aquelles aigües, esperant la confirmació oficial de la fi de la guerra. I també es deia que els pescadors i d'altres navegants eivissencs asseguren haver observat durant la nit el submarí prop de les aigües del port, vigilant la costa a la recerca, a l'espera, de senyals de la seva antiga tripulació. Acaba l'autor dient que realment ningú no sap el verdader final d'aquesta història i només sembla cert que la Guàrdia Civil del poble ha descobert diverses vegades un vell alemany al que tots prenen per boig a la platja de Santa Eulàlia, fent senyals amb una llanterna a la immensa i fosca nit del mar d'Eivissa. Bé, i aquí, com he dit al començament, m'ha semblat interessant un detall, que el llibre va ser publicat a l'any 2000 i parla de no saber si existia o no aquell submarí, que diu l'autor que mai no s'havia trobat. Però 5 anys després d'aquesta història, l'historiador Pere Vilàs va dedicar temps i esforços en tractar de donar resposta a l'enigma. I 5 anys més després, el 2010, va treure un llibre on parla precisament d'aquest cas. De fet, la nota de premsa de l'editorial, Documenta Balear, diu: «Hace 5 años salió la noticia de que había un submarino hundido cerca de Ibiza y me propuse saber de qué iba el caso. Así que investigué y me enteré de que se trataba del U-602 de la Marina de Guerra Alemana, que desapareció en 1943, con 57 hombres a bordo, sin que nadie haya sabido nunca nada de él. Con estas palabras, el investigador Ibicenco Pero Vilás explicó a este periódico el antecedente que late en el Cercle de la Vida, documenta Balear, su primera novela. Creo que, bé, és un detall curiós, no?
Efectivament ho és, perquè el cas d'aquest submarí és molt interessant i encara més veient la llegenda que conta en Juan Poyatos. Jo crec que adelantant-se podríem dir a tot el que va venir després, perquè fent una ràpida recerca a la xarxa, a internet, tenim que, per exemple, en el web guerraabierta.blogspot.com de l'historiador i escriptor especialitzat en temes militars, en Javier Ormeño, mos narra la història d'aquest submarí que has citat tu, aquest U-602, mos explica fins i tot tota la seva vida activa, la del submarí, vull dir, i el seu suposat final. I crec que és molt curiós. És un article, aquest, de l'any 2012, i diu: la costa argelina seria el nuevo paraje de caza para el U-602 desarrollando su tercera patrulla por esas aguas entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 1943, pero sin lograr ningún éxito. Ese mismo día alcanzó Toulon para descansar, abandonándolo el 6 de abril para iniciar lo que sería su cuarta y última patrulla. El día 19 de marzo se recibiría la última comunicación del U-602. Se cree que se hundió por causas desconocidas el día 23 al norte de Orán. No hubo supervivientes, con lo que sus 48 tripulantes murieron a bordo de su nave. Ell diu que eren causes desconegudes, jo no estic segur, evidentment, però també hi ha qui diu que va ser enfonsat per una bomba, sembla, podria ser, no ho sé, tirada des d'un hidroavió. I segueix dient aquest article que a principios de 2001 llegó a oídos del propietario del club de buceo Mundo Azul la existencia de un extraño hundimiento en las aguas de Tagomago. Se trataba de un submarino que los expertos consideran que hay un 90% de probabilidades de que se trate el desaparecido U-602, aunque hay otros candidatos que desaparecieron por esas aguas. Estos son el Zafiro y el Sebastiano Veniero, ambos de la Armada Italiana y con base en Cerdeña. Y Diume Sambant, que sin embargo por las dimensiones del submarino hundido, 60 metros de eslora y 12 de altura, todo apunta al que el que se ha encontrado es el Zafiro. El hallazgo fue casual al seguir las indicaciones de otro buceador que localizó años atrás los restos. La confusión era grande en torno al pecio y no fue hasta el 19 de mayo de 2005 cuando una nueva inmersión pudo ver un cañón antiaéreo sobre la cubierta, decantando la identificación de nuevo sobre el U-602 alemán. El 9 de enero de 2006 se paralizaron las labores sobre el misterioso submarino, aunque no existe ninguna prueba que certifique al 100% que se trate del U-602 y habrá que esperar a nuevas inmersiones para saber si se trata o no del desaparecido U-602. I ja més tard en el temps trobam un altre article, en aquest cas en el diari digital noudiari.es, signat el 5 de novembre de 2016 per en Lluís Ferrer Ferrer, que diu: pues bien, una vez expuesta la información contrastada, vamos con la imaginería que dio lugar a la leyenda. Según relata en un libro con diversos relatos ambientados en Ibiza y tras escucharlo de boca de residentes locales, en los años 70, el buceador francés Elly Bossin encontró el U-602 a tan solo una milla de Tagomago con la ayuda de su comandante alemán, Philipp Schuller, quien habría residido en las Baleares hasta su fallecimiento. A partir de ahí, e inspirados en ese relato, son diversos los personajes que afirman haber dado con el submarino hundido, como Dominique de la Rard o Luc Fuster, quien no escatima detalles de la situación, posición, inclinación o profundidad a la que se encuentra el navío. Iniciando el año 2002 un extenso debate al respecto en un foro de internet dedicado en exclusiva a los U-Boat, donde también se explaya a gusto en todo tipo de excusas que le impidieron en su día marcar de una vez por todas la localización exacta del pecio, como la falta de GPS, las corrientes, etc. Lo cierto es que varios grupos de buceadores de empresas especializadas, equipadas incluso con robots y cámaras de última tecnología, han rastreado de arriba abajo el lecho marino de la zona sin éxito, tal y como afirma el especialista Christoph Ubelholt, quien verifica lapidariamente que allí no hay más que piedras. Així, seguim amb el dubte de si hi ha o no un submarí alemany enfonsat per aquelles aigües de Tagomago. Però no només amb això, també seguim en incògnita de saber on és exactament aquest U-602, que el situen els historiadors entre Orà i les Aigües Balears. I també estiríem amb el suposat dubte de si hi ha cap altre submarí enfonsat per les nostres aigües. Submarins que, a més, no haurien d'haver estat mai per aquí. Clar. Bé, i recordem el Cercle de la Vida d'en Pere Vilàs, que tracta precisament d'aquest tema, però tal vegada no com després de tot el contat com esperau. Si ho voleu saber, haureu d'anar en aquest llibre. I bé, molt bona la feina d'en Juan Poyatos en el seu recull de llegendes. De llegendes, de contes o del que sigui. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Borja, la setmana passada mos vares introduir en una d'aquelles estranyíssimes històries que de tant en tant es donen. En aquest cas, mos vàrem anar l'any 1993 a prop de Victoria, Austràlia, una parella que anava en cotxe i sa dona anava de copilot, va veure una mena d'anell en llums taronges que suraven al cel, li va dir en el seu amo, ell no li fa massa cas, després de matinada torna cap a casa seva, ella té una mena de lapsus espai-temps, i torna a veure allò surant, més o menys que no m'hi he posat, però aquesta vegada somo, la seva parella també ho veu, i a més se varen atracar, varen veure que tenia finestretes, i que tenia com a éssers de dins, que això és un detall molt important, i allò se'n va anar a molta velocitat, varen seguir el seu camí, no el varen tornar a veure, però sí se varen trobar una mena de figura, ho direm així, a la carretera, que va desaparèixer. I en arribar a casa comencen a tenir problemes físics, ella va patir una hemorràgia, es va veure que tenia com una marca d'un petit triangle, ui, m'he fet en fora, una forma triangular a la part baixa del ventre, i crec que aquí és més o manco, Borja Rigo, a on ho varen deixar la setmana passada amb una d'aquestes estranyes històries teves.
I efectivament, de fet, després de començar a patir aquests mals físics i les hemorràgia i veure la marca en el baix ventre, se'n van a jeure. I la dona, na Kelly Calhill, va tenir un somni estranyíssim. El primer de varis somnis. Va contar que a ell se trobava a la vora d'un camí, asseguda en so cap entre ses cames. Mentrestant, un ésser guiava en el seu home costa avall cap a un camp. Durant tot el somni no va ser capaç de veure bé aquells estranys éssers, però sí que va notar que tenien les extremitats llargues i primes també. A més, estava convençuda de que aquella criatura que guiava en el seu home era femenina i que l'atacava i ella perdia el coneixement per després, en el mateix somni, recuperar-lo. Això és molt estrany. En Fero se trobava dins el mateix camp, on havia estat conduït el seu amo, i allà veia un ovni, un pas més avall, cap a la part esquerra. També va reparar amb un cos estès en terra, completament immòbil, que d'entrada no era humà, però que a poc s'hi anava convertint. Mentre contemplava aquella transformació, apareixia encara més avall, en el mateix camp, una dona de mitjana edat que l'acusava a crits d'assassinat. I na Kelly se sentia envaïda per un gran dolor i un gran pesar perquè estava convençuda de que no havia mort ningú. Més tard percep com un home invisible li toca l'espalda i la guia per trobar-se de cop dins una habitació. Allà només hi havia una tauleta i un ésser estrany. Aquest li va dir que en realitat no havia matat ningú i que l'havien hagut d'usar el seu sentit de sa moral per ajudar-la a superar sa por. Mentre conversaven, Nakeli tenia sa sensació de familiaritat amb aquell ésser, com si ja el conegués. A més, se n'adona de que darrere ell hi havia una Bíblia. Curiosament, una que era de la seva propietat i que havia perdut feia uns dies. En aquell moment, ella va tenir l'estranya sensació que César li estava oferint anar-se'n amb ells, però a canvi de deixar enrere, precisament, la Bíblia. Però, quan aquell no està d'acord, finalment li van tornar aquell llibre. El son hi acaba, però sabeu que uns dies després el seu amo va trobar precisament aquell text, aquella Bíblia, perduda dins el cotxe. Cotxe que, per descomptat, ja havia enregistrat de volta baix amb molt d'esforç, sense cap èxit. La resta de somnis vinculats a tota aquesta fe, sense ser tan espectaculars ni tan vius, també mereixen ser contats, o manco encara que sigui per damunt. El següent, que recorda en aquell, començava amb una presència que li demanava que estigués calmada, que estigués tranquil·la. Era una petició que no era trivial, perquè de cop va tenir sensació pertorbadora de que li estaven traient o xuclant qualque cosa de dins el cos. Després d'aquell moment d'inquietud, se va despertar aterrida i davant els seus ulls, li va comparèixer un ésser, una figura alta i fosca, amb una capa que li arribava fins en terra i una caputxa. Tenia uns ulls brillants i devia fer el manco 2 metres d'alçada. En veure'l, aquella criatura, i d'ella va cridar espantada, i la criatura se va esvair. I encara que qualcú li pugui sorprendre, Nakeli no va vincular aquell somni al manco en un primer moment en res relacionat amb el fenomen ovni. De fet, el va entendre com una espècie de vampir de la mort, o una cosa semblant. Un altre somni, el tercer, relata que havia sentit quan li aixecaven les cames fora de la seva habitació. En el respecte, va escriure atenció en el seu llibre. En aquest, en particular, vaig sentir com si m'atirassin les cames fora del llit i era com si estigués paralitzada de cintura cap avall, però podria moure la part superior del cos. Vaig agafar un coixí i vaig intentar pegar en el meu amo per despertar-lo. Estava lluitant. No deixaria que aquella cosa m'agafés. Després m'ho vaig despertar i era de bell nou. Aquesta vegada la caputxa li tapava els ulls i no me va espantar tant. Encara tenia por, però no tanta, perquè cada vegada que me feia por era per aquella mateixa energia que vaig sentir en el camp aquella nit. I és cert que va tenir un grapat de somnis més. A més, durant aquest període va fer un grapat de sessions de regressions hipnòtiques per tractar de recuperar la memòria. Va anar entenent què havia passat en aquell lapse de temps de més hora i mitja que havia perdut en el trajecte en el cotxe de tornada cap a casa seva. Però és que, a més, durant aquest període també a casa seva, entre juliol i setembre de 1993, idò, van veure, rondant allà on vivien, unes petites esferes lluminoses, taronges, de la mida d'una pilota de tennis, que copejaven tant en tant les finestres, fins i tot. I ho va veure l'home, la dona i la sogra. També, a casa seva, des del 8 d'agost de 1993, que va ser dia de l'avistament, fins al juliol de 1994, van tenir nombroses visions d'ombres altes que rondaven per les habitacions. I què penseu que va passar després de tot això? Idò, va publicar el llibre, ho he dit abans, o la setmana passada, l'any 96, 1996, i sí que és cert que arran d'això va tenir certa presència mediàtica, aparicions televisives, radiofòniques, xerrades i també conferències. Això fins ben entrat el 1998, moment en què la dona, per motiu que fos, no està gaire clar, va voler començar a passar desapercebuda. Tan gran va ser el seu desig que l'any 2000 se'n va d'Austràlia deixant enrere la seva vida anterior. Això sí, avui en dia torna a viure a la seva terra completament allunyada del món ufològic i dur, sembla, una vida de la més tranquil·la i relaxada.
Bé, pel que veig, pel que me vares estar comentant, seria més, a part d'aquestes presències, que també podrien estar incloses, estaríem més davant d'un cas de somnis com a tal, que no tant del que coneixem com una abducció real, no? No ho sé, eh? I en aquest cas, està bastant clar que estaríem davant d'una mena de fets subjectius, no eren unes dades objectives, només ho veien ells, només ho somiava, no? Sense qüestionar que per ella...
He deixat passat detallets importants,
Jo, damunt del que tu me vas contar la setmana passada, el que m'has contat aquesta setmana i el que has dit avui aquí a IB3 Ràdio. Però en qualsevol cas, no qüestionaré mai que per a ella fos realment una experiència estranya. Però això me sembla més un cas d'autosuggestió, o digueu com vulgueu. O millor dit, sembla més un cas com d'iniciació. Hi ha casos al llarg de la història recollits per l'antropologia, com aquest que va recollir Mircea Eliade, que no sé, però crec que té moltes semblances. Fa referència a uns esquimals i diu: durante la iniciación del chamán, su maestro le ayuda a conseguir la luz o la iluminación. Angakok, que también se llama Kwamanek. El Angakok consiste en una misteriosa luz que el chamán experimenta de repente en su cuerpo, dentro de su cabeza, en el cerebro, un foco inexplicable, un fuego luminoso que le permite ver la oscuridad, hablando literal y metafóricamente, ya que puede ver con los ojos cerrados a través de la oscuridad y percibir cosas y acontecimientos que permanecen velados a los demás. De ahí que puedan ver el futuro y los secretos de los demás. El candidato obtiene esta luz mística después de muchas horas de espera, que ha de permanecer sentado en su choza, invocando a los espíritus. Cuando experimenta esta luz por primera vez, es como si la casa en que está se elevara de pronto. Ve mucha distancia de donde se encuentra a través de las montañas, exactamente como si la tierra fuese una llanura completamente plana y como si sus ojos pudieran alcanzar el extremo de la tierra. Ya nada está oculto a su mirada. No solo puede ver cosas que se hallan muy lejos, sino que también capta las almas robadas que han sido llevadas a sitios lejanos o que han descendido al país de los muertos. És a dir, la pregunta crec que és evident, no? Pot haver certes semblances entre aquests ritus diferents, ancestrals, i els actuals, diguem-ho així, actuals casos d'abducció? Idò, això és el que volia desenvolupar, que no ha donat temps perquè, com sempre, mos enredam, però que vull comentar la propera setmana. Aquesta possible relació que pot haver entre les experiències que tenen aquestes persones que creuen haver estat abduïdes, els albiraments, les experiències místiques i la seva relació amb els que coneixem en general, els xamans. I serà la propera setmana aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història. Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de Tomans, quan t'arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Com els animals, perquè pica molt de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I hem parlat de la suposada neutralitat espanyola en la Segona Guerra Mundial. Bé, ja ho hem explicat, comptant d'altres casos al llarg de la història, situacions en les que darrere d'una suposada neutralitat i manca d'interès darrere uns fets relacionats amb qualque guerra o semblant, i d'allà representant d'estats o gent poderosa que pretén mostrar i justificar la seva imparcialitat o la seva justícia, eh? I mentre el que reben, com sempre, són totes aquelles persones, les més de baix, vosaltres, nosaltres, que res tenen a veure, però que es veuen implicades i reben els cops d'uns i dels altres, mentre uns quants, pel seu propi interès, l'únic que fan és afavorir aquella situació. No sé si m'estic explicant. Això són les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però és que, clar, veig que mentre es posa el punt de mira intencionat en una direcció i de cauen bombes, literals i figurades, és que a ningú sembla importar-li el que pugui succeir, no? I mentre, com dic, reben els mateixos de sempre, i s'aprofiten uns pocs, com sempre, el de sempre. I allà estan aquella mena d'espies, aquells suposats neutrals, que són els que afegeixen llenya al foc, no fos cosa que se'ls acabi el bròquil. I bé, és que realment els importa ben poc les conseqüències. En lloc d'ajudar, de bon de veres, a acabar amb els conflictes, a posar-li fi, eh? Des de fora, no sembla tan complicat. Però clar, és que com a espècie no tenim remei. Quin fàstic, no? Bé, però el que no fa fàstic, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i deixar en aquest cas un poema que allò me resumeix una mica tot això. Es titula Vent, és d'en Maria Antònia Salvà, del seu llibret Cel d'hora baixa, i diu: el sol d'ahir, colgant-se a la vetgera, espiava roent per un esquins, i avui un vent de foc, foll de quimera, la flonja pol s'aixeca a terbolins. No l'hauràs, no, la pluja covetjada que veies a tocar, pobre pallès, de l'esperançadora nuvolada eixida pel llevant, no queda res. Els arbres, ja fullats que feien ombra, tenen un aire trist de combatut. Ha passat aquell vent que el cel escombra i posa crostes al terreny eixut. I bé, jo crec que, sense cap dubte, una cançó que mos encaixa és precisament aquella de George Brassens, Le Vent. El vent. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Croise le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon.